Persones que eduquen a l'Espluga FM Ràdio. Persones que eduquen amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Diumenge 19 de novembre de 2017. Benvinguts i benvingudes al programa Persones que eduquen.
Bon matí a tothom i benvinguts, com ha dit la Filo, al Persones que eduquen. Aviam si ens confondrem, no Persones que caduquen. Ho torno a repetir. Persones que eduquen. Darrerament, i de fa força setmanes, ja sabeu que hi ha hagut una crítica aferrissada i ferotge i destructiva a l'escola catalana, no? S'ha dit que els alumnes catalans estan adoctrinats, que no tenen llibertat, que no tenen autonomia. Doncs bé, nosaltres amb la Filo vam dir, farem una cosa, farem una defensa de l'escola. Com fer-ho? Doncs portant els centres que hi ha a l'Espluga i que expliquin què fan, els seus projectes, els seus objectius, i així ho hem fet de fa 3 setmanes, que cada diumenge heu escoltat un centre d'aquí al municipi. Avui amb nosaltres tenim l'Institut Joan Amigó i primerament doncs, escoltarem una mica, com sempre hem fet, una breu història als seus orígens d'aquest institut i ho farem a través de l'Eulàlia Amigó, que és la filla del primer impulsor d'aquest institut, d'aquí porta el nom, Institut Joan Amigó, i després també ens ho narrarà una mica, ens contarà una mica d'història i més curiositats, l'alcalde de la vila, en David Rovira i Minguella. Per tant, us deixem amb la seva veu, que els ha fet l'entrevista la meva companya, la Filo Ferrer.
Educar i aprendre. Conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio. Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
Per fer un resum de la història de l'antic institut, encara que sigui petit, hem convidat Eulàlia Amigó, secretària del centre. Bon dia.
Bon dia. Com ha comentat la Filo, m'ha demanat que faci la presentació del programa intentant explicar qui era el Joan Amigó i Callau i per què l'institut porta el seu nom. Ho intentaré fer d'una manera objectiva. Doncs el Joan Amigó era el meu pare i, per damunt de tot, era una molt bona persona i que estimava molt el seu poble i la seva gent. A l'any 83 va sortir elegit alcalde de l'Espluga i, a part d'un programa electoral no poc ambiciós, es va proposar com a objectiu principal aconseguir un institut d'ensenyament secundari amb la finalitat que els nois i noies de l'Espluga no haguessin de marxar a estudiar fora vila a una edat adolescent amb tot el que això comportava per a ells i les seves famílies. Pel meu pare, fer poble i sobretot aquest projecte era molt important i en aquells moments sabia com fer-ho i en qui fer-ho, pel que al maig del 1985 hi havia tots els permisos perquè el nostre poble tingués un institut d'ensenyament secundari. El primer curs acadèmic es va iniciar l'any 1985, quan encara s'estava construint l'edifici. Això va ser possible gràcies al casal, que va cedir la biblioteca perquè es pogués impartir les classes. Els primers estudis que es van realitzar van ser primer i segon de BUP i primer i segon d'EFP, primer grau, branca administrativa. Amb la reforma educativa es van implantar els estudis d'ensenyament secundari obligatori, l'ESO, que són els estudis que estem fent actualment, i la primera promoció va ser la del període 1966-2000. Bé, continuant amb el per què es va posar el nom de Joan Amigó, doncs, malauradament, el meu pare no va poder veure el seu somni realitzat, ja que va morir el mateix mes de maig de 1985 en un accident de trànsit quan tornava de Barcelona abans que estigués construït l'edifici. I els vilatans de l'Espluga, que respectaven i estimaven en Joan, van proposar que l'institut portés el seu nom, per així sempre recordar que havia estat el seu alcalde i un bon amic, com va ser per la majoria, el Joan Amigó i Callau.
Moltes gràcies, Eulàlia. Ho recordarem perfectament i ens ha anat molt bé per iniciar avui aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
I per saber de la gestació i realització del nou institut, parlem amb David Rovira, alcalde de l'Espluga. Bon dia, David. Aquest institut nou es va fer en el moment adequat? Va ser una gestió complicada pel tema terrenys? Explica'ns el que ens vulguis.
Bé, jo em vull remuntar al principi de tot de quan l'Espluga per primera vegada va demanar l'institut perquè es pogués fer aquí, no? Era viu el senyor Carulla i ell va tenir la idea de demanar un institut per la Conca i es va proposar fer-ho aquí a l'Espluga. Per això es van adquirir uns terrenys a el que és avui l'Espluga Park, perquè ens entenguem, per poder-los oferir al Departament d'Ensenyament per tal de que es pogués fer allí un nou institut. Després va passar que a Montblanc li va semblar que no havia de ser l'Espluga, sinó que havia de ser Montblanc, va fer tota una sèrie de gestions polítiques i finalment així va ser, i per tant a l'Espluga li va costar moltíssim en l'època de l'alcalde Joan Amigó aconseguir el que en diem avui l'Institut Vell, no? Vull dir que doncs, seria nou, però doncs, ja perquè quan tenim un de nou, aquest és el Vell, no? Quan ara vam tornar, amb l'època de la Filo, que a mi m'estranya que ell em faci parlar d'aquest tema, quan ella sap tant com jo d'això.
L'alcalde sempre és un alcalde.
Doncs quan vam tornar a iniciar aquest tema, doncs, quan ella va estar de regidora aquí a l'Ajuntament, es va veure l'oportunitat de poder demanar una, en principi el que era una ampliació de l'institut, no? Van fer les gestions oportunes amb el Departament d'Ensenyament i quan va, bueno, la nostra sorpresa va ser que un dia vam anar a Barcelona la Firo i jo, doncs ens va dir que l'ampliació allí on érem no hi cabia i per tant que es faria en un nou terreny que havia de portar a l'Ajuntament de l'Espluga. Bé, això, aquesta gestió del nou terreny, això va ser una gran sorpresa per nosaltres, volia dir que milloràvem, però a la vegada ens plantejava una dificultat que era trobar un nou espai. Aquest nou espai, nosaltres, evidentment, vam tornar a oferir el que ja teníem, que era aquest de la zona de l'Espluga Park, però també ara, com recordem amb la Filo, el dia que va baixar allí la persona que havia donat el vistiplau al terreny, encara no havíem baixat del cotxe, diu, aquí no. I nosaltres vam quedar molt parats, però doncs així va ser. Allí no ho volien perquè havia tingut una mala gestació al principi de tot, com deia abans. El fet és que vam haver de preocupar-nos. Aquí després es va plantejar doncs, la possibilitat de, ja que el carrer Milmanda, el que en diem la zona, el pla Milmanda, hi havia d'haver cessió de terrenys, doncs gràcies a la col·laboració dels germans, el Josep, el Josep, el David i el Jordi, doncs van fer una sessió anticipada a l'Ajuntament d'uns terrenys d'equipaments i doncs, van poder oferir aquells terrenys i és on en aquell moment hi ha l'institut, que en realitat és una ampliació, des del punt de vista administratiu és una ampliació. Per nosaltres, evidentment, és un institut nou i un institut que reuneix moltes més bones condicions.
I pel tema paperassa i tot això va ser complicat? No, eh?
Bé, jo crec que vam tenir sort de tenir el delegat en aquell moment d'aquí a Tarragona ho va veure de seguida, el dia que ens vam reunir, recordo si no ho recordo malament, el propi institut la Filo, ell i jo va anar molt bé a la reunió i doncs, bé, doncs amb les dificultats que sempre porten els temes administratius, però la veritat és que va anar molt rodat i es va poder fer amb doncs, bé, un institut que té molt bones condicions i que doncs, vam salvar totes les dificultats que anaven sortint. Havia algun problema del tema d'una sèquia que hi ha allí i d'algun tema d'aigües, del tema del, també el nivell de les avingudes de les aigües, el que en diem els 100 anys, els 500 anys de la protecció del riu, però van ser temes tècnics, però la veritat és que va anar molt bé.
Va inaugurar el del conseller en aquells moments, el conseller Maragall.
Sí, la inauguració va ser amb el conseller Maragall, que bueno, també va ser, i després també jo crec que va ser important que la col·laboració amb l'Ajuntament de Vimbodí, que també va, doncs, va decidir que els alumnes de Vimbodí pues, que poguessin venir aquí, també va ser un bon acord, no?
Doncs, David, gràcies per aquestes paraules d'inici. Avui parlarem amb l'equip directiu, però com a alcalde, jo és veritat que vaig ser regidora, però són temes d'aquelles assignatures que de vegades els alcaldes hi entenen més que els regidors mateixos, no, David?
No. En aquest cas no es fa cert. Jo anava amb la Filo acompanyant la Filo tot arreu, perquè ella, ja sabeu que dins del departament sempre té una bona consideració i, per tant, va ser molt, molt fàcil aconseguir-ho amb les dificultats que hi ha. Evidentment, el temps tot ho suavitza, però el record que en tenim és molt bo, eh? I l'obra doncs, també s'ha demostrat ser una bona obra, una obra que té qualitat, una obra que a més a més és bonica des del punt de vista estètic, que també és important i que doncs, ara doncs, amb el pavelló que es fa al costat doncs, acabarà de complementar tota una zona d'equipaments de l'Ajuntament de l'Espluga i doncs, que són importants pel nostre poble, que doncs, va agafant forma i quedarà bé.
Molt bé. Gràcies, David.
A vosaltres.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
I després d'escoltar aquesta breu introducció que ens han fet l'alcalde, el David i l'Eulàlia, anem a conèixer les persones que són el motor d'un institut, que són el motor d'aquest institut i que són les que fan possible, no?, que els projectes es tirin endavant i que els alumnes assoleixin els objectius educatius, doncs, que l'escola catalana pretén per tots ells, no? Avui amb nosaltres ens acompanyen la directora de l'Institut Joan Amigó, la Maite Nolla, benvinguda.
Bon dia.
La coordinadora pedagògica, la Núria Ribes, benvinguda.
Bon dia.
En Eugeni Cabré, que és el secretari del centre i també el coordinador del cicle formatiu d'informàtica, bon dia.
Bon dia.
La Gemma Palau, que és l'orientadora educativa del centre, bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
I també el centre ha volgut portar en Àngel Tiers, que és un representant dels pares dels alumnes de l'institut. Bon dia, Àngel.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, benvinguts i anem al gra, anem a parlar de què es fa a l'institut, com es fa i què espereu, no, dels alumnes.
People talking without speaking, people hearing without listening, people writing.
Molt bé, anem per una pregunta que fem a tothom que arriba, no, Filo?
Home, per aquí. Entrar una mica en tema, no?
Qui sou? Com us organitzeu? I quants anys fa que sou a l'institut? Quines matèries doneu? No? Una mica cadascú que ho vagi explicant. Per exemple, comencem per tu, Maite. Una miqueta així, eh? Quants anys fa?
Jo porto tota la vida
a
l'institut. Porto exactament 30 anys a l'Institut de l'Espluga, dels quals 24 sent directora. Per tant, ja són molts anys. I per tant, he passat l'Institut B, l'Institut Nou...
Totes les fases.
Totes les fases, tots els consellers diferents, tots els directors... Tot, ho he passat tot. Són molts anys.
Tots els inspectors...
Tot. Em conec un munt ja. A més, soc professora de física i química.
Molt bé. Molt bé. I la Núria, quan va arribar?
Doncs jo fa 8 anys que vaig arribar al centre.
Molt bé.
Primer vaig agafar doncs, la tutoria com a càrrec, hi havia la tutoria. Soc professora de llengua castellana i després doncs, vaig entrar a la coordinació d'activitats durant uns anys i després quan la Gemma va deixar doncs, el càrrec el vaig recollir jo.
Molt
com a
bé.
Coordinadora.
Molt bé, molt bé. I l'Eugeni quan va arribar? Quan va aterrar a l'institut? Aviam.
Jo vaig aterrar al curs 10-11 amb l'encàrrec de posar-me al davant del cicle formatiu que s'havia donat des del Departament d'Ensenyament. Uh-huh. Era un cicle formatiu que es començava des de zero i se'm va posar a les mans de dir Eugeni, l'Espluga et necessita per tirar el cicle formatiu endavant. I d'això en fa 8 anys.
Molt bé.
I
no ho sembla,
a tranques
eh?
I barranques
no.
Ho hem, penso que anem anant tirant
i molt bé, i després ja bueno, en parlem amb més
anem anant tirant
anirem més a fons. I ens queda la Gemma Palau, que també fa molt temps que ve a l'institut.
Sí. Ara estava comptant perquè tirava enrere, dic, no, 15, 16, 17, 18, 19, 20, uns 20 anys, 20, amb un parèntesi d'un any que vaig estar al Martí Poc, perquè jo sóc de la fornada de mestres que va entrar a secundària, tot i que sóc llicenciada en pedagogia, tenia magisteri, i un any me van deixar entrar a l'institut i després me van treure, i me van fer anar al Martí Poc. Bueno, i després me van tornar a deixar entrar. Aquelles coses d'ensenyament que vas funcionen així. Però on he fet arrels realment és allí, aquí a l'institut, perquè fa, ja et dic, uns 20 anys. Val? Ja vaig entrar com a professora per atendre la diversitat del centre amb un grup d'alumnes que en aquell moment hi havia amb necessitats educatives especials, molt especials. Eh? I era quan els instituts començaven a acollir aquesta tipologia d'alumnat, que ja se'ls havien de fer ACIs, actuacions curriculars, i llavors jo vaig entrar bàsicament per aquest motiu.
Per aquest àmbit.
I després vaig exercir el càrrec directiu durant uns 12 anys, que vaig treballar amb la Maite.
Vas estar a l'equip directiu també.
Amb la direcció, sí.
Molt bé. Nosaltres ens hem fixat, ara després d'aquesta presentació, que així els oients sabran una mica, no?, de quan temps que esteu a l'institut, que tenim una guia pels alumnes, de primer, que arriben nous, i ens hem fixat amb la Filo, amb aquesta guia de l'institut, perquè, de fet, va molt bé, no?, per saber una mica què es fa a l'institut, no?, quins projectes té. Ens podríeu explicar una mica, no?, com si fóssim alumnes novells nosaltres, no? Quins projectes té l'institut?
Sí, doncs,
això.
A més és tutora de primer. Doncs amb aquesta intenció que deies, no? Quan comences a un centre nou, sempre tenim la idea de que només comencen els alumnes, i no és cert. Els pares també comencen una nova etapa, la majoria, no? La majoria que no tenen fills més grans, doncs és la primera vegada també que entren en contacte real amb el centre. Clar. Llavors aquesta guia ens va bé perquè els alumnes s'adaptin el més aviat possible al centre, donant-los-hi doncs una relació d'espais, de lloc de referència, d'activitats que es fan, perquè es puguin adaptar el més aviat possible els primers dies. I també serveix als pares per donar una informació molt ràpida al començament de curs. Ja hem fet una reunió amb ells abans de començar el curs, no?, a final del curs anterior, però d'aquesta manera també s'ubiquen més realment doncs, a l'espai que els ha tocat, i després quan fem la reunió de pares també els serveix doncs, per acabar de desenvolupar els temes que tinguin alguna mena de dubte o que els puguem ajudar a acabar de comprendre.
És que ho vam trobar encertadíssim, perquè dono la casualitat que tinc una filla també que està cursant primer d'ESO en un institut i hagués agraït, de fet, doncs, que allà on és ella, que no cal dir noms ni res, doncs hi hagués aquesta guia perquè, veritablement, clar, és molt il·lustratiu, no?, tant pel fill com pels pares. Vull dir que us felicito perquè està...
A part de tota aquesta informació, al final recollim una mica els papers, no?, per exemple, quan s'ha de fer doncs, una justificació de faltes.
Exacte.
Que està a la pàgina web també, però en un primer moment doncs, de vegades no hi penses o no hi records, i doncs, allà doncs, tens
tot el
material
burocràtic, també.
Correcte, que saps què s'ha de presentar i com.
Molt bé, està molt bé això. Anem ara ja més profundament, no?, en els vostres projectes. No? Hi ha els propis del departament, que us venen marcats pel departament, i després hi ha els específics de centre. No? Quins ens voleu explicar? Quins són els que... Perquè, clar, en teniu moltíssims, sí. I en altres programes ja hem vist nosaltres que no ens donen...
En una hora
no tenim temps. Per tant, us agrairíem que ens expliquéssiu, no?, els que us en sentiu com a més orgullosos, o que fan més temps que els dueu a terme, o que veieu que han estat més exitosos, no?
De fet, podríem començar pel servei comunitari, per exemple, que és una proposta del Departament d'Ensenyament. Últimament doncs, veiem que la guia per analitzar una mica l'aprenentatge dels alumnes és a través de les competències, i aquest seria un bon model per treure en profit, perquè els alumnes el que fan és intentar contactar amb la realitat que els envolta, no? I aportar el que ells són possibles de fer i també donar-se compte de tot el que ells poden arribar també a donar de si, no? Que moltes vegades ells es queden sorpresos del que ells poden fer, no?
Clar.
Es tracta d'una formació de 10 hores al centre dins de la matèria de cultura i valors ètics, i 10 hores d'on els alumnes fan la seva aportació en aquest cas en entitats de l'Espluga. No? Vam veure que l'Espluga és un poble que té una xarxa d'entitats molt gran, vam veure que tenim més de 50 entitats, i vam considerar molt convenient doncs, que des del centre es potenciés i es donés a conèixer totes aquestes entitats. No? Llavors vam començar el servei comunitari l'any passat, ho van fer uns 50 alumnes, Van col·laborar amb nosaltres les dues escoles de primària de l'Espluga de Francolí, la de Vimbodí i la de Solivella. També van col·laborar Càritas, la residència d'Avi Jaume I, la Llar de Jubilats i l'Ajuntament. Llavors, la nostra intenció és que els alumnes vagin apropant-se a totes les entitats i col·laborin amb elles durant aquestes 10 hores. La informació que ens passen les entitats de la feina que ells fan allà i després l'exposició oral que ells fan davant dels companys de classe ens dona l'avaluació de l'activitat.
Clar, molta autonomia això, perquè és autonomia externa, no?
Correcte.
I interna, no? Cap al centre, molt bé.
Un servei a la comunitat, no?
Sí.
Clar.
El nostre projecte precisament es diu Fem Comunitat.
Fem Comunitat.
Clar, és una manera també d'obrir-vos a l'exterior, no? que sigui conegut a l'institut, no? per totes les entitats també.
I sobretot ells que comencin ja a conèixer moltes entitats on poder participar en els moments de lleure.
I això és molt bo també. Algun altre projecte, per exemple, el de la mediació també, qui el voldria explicar de vosaltres?
Jo mateixa. A veure, nosaltres des del 2002, aproximadament, jo crec que va ser el 2002, vam presentar el projecte de mediació al Departament d'Ensenyament, que va ser qui ens va proposar a quin centre s'hi volia adherir, i des de llavors que ens van acceptar el projecte, ens van donar en aquell moment una compensació econòmica baixeta, però era una cosa no molt significativa, però mira, en vam tenir per les fotocòpies d'aquell any. Nosaltres sempre hem estat treballant amb el fenomen de la mediació. Vale?
Explica una mica, perquè és que he tirat a la Gemma, perquè clar, jo sempre em preocupo de la gent que escolta, no? Per explicar una mica què és la mediació pels pares, no? Que ens escolten. O...
Llavors, nosaltres pensàvem que igual que a tots els centres, els alumnes tenien conflictes entre ells, normals en l'època dels adolescents, i nosaltres volíem solucionar aquests conflictes d'una altra manera, que no per la via, diguéssim, tradicional, ordinària, doncs era, vinga, va, ja us apanyareu, o si us barralleu, doncs no passa res, càstig, posar càstig, val. Qui té la culpa, fer sentir culpable la gent, llavors vam pensar que la mediació era una altra via, era una alternativa pel camí de la pau, per resoldre els conflictes d'una altra manera. Okay. Ens vam formar un total en aquell temps d'uns 20 professors, perquè clar, això ho havíem d'engegar perquè nosaltres tampoc no érem experts en mediació. Una vegada vam estar formats els professors, vam començar a formar els alumnes a través d'una optativa que era de mediació escolar entre iguals. Això era el 2002. Vèiem que de cada vegada més els alumnes sí que és veritat que costava una mica, però de cada vegada recorrien més a agafar estratègies de comunicació per entendre's i per poder solucionar el que els havia passat. De cada vegada era una cosa que s'anava fent com una taca d'oli, no? Ja no es barallaven de manera cruel, que de vegades doncs no, i buscaven un culpable, sinó que anaven a buscar un mediador i deien, m'ha passat això, ho puc solucionar amb la mediació? Com que vèiem que funcionava, ho vam anar, d'acabar anàvem implementant més el centre, i llavors en lloc de mediació entre iguals ho vam ampliar a mediació a la comunitat educativa, és a dir, vam donar pas que si també mai un professor tenia un problema amb un alumne, pogués accedir a la mediació de cada vegada a tota la comunitat. Una vegada inclús vam fer una mediació entre dues famílies, per exemple, fa temps, però ho vam fer.
Això està molt bé.
Sí, llavors, com que cada any hem volgut anar ampliant el servei, a partir del curs passat vam pensar que estaria bé també que els alumnes que tercer i quart, que feien cultura i valors ètics, els que volguessin, podrien ser alumnes formats amb una ampliació i amb una especialització de mediació. No? Els alumnes de tercer farien un treball amb els Mossos i els alumnes de quart serien ja mediadors experts, perquè haurien fet l'optativa de segon, el treball amb Mossos de tercer i ara ja estaven a quart, i aquests mediadors de quart el que farien que tutoritzarien a alumnes de primer per portar a terme una prevenció.
Clar, perquè no es donessin tants conflictes, no?
Això mateix. Nosaltres ara ja pensem més en la prevenció que en el conflicte en si.
Sí, sí,
veiem
sí.
Que si ataquem, per dir-ho d'alguna manera, els cursos més baixos, que en aquest cas és primer, inclús si fem propaganda a primària també, els nens, clar, van creixent pensant que quan tens un conflicte o quan et passa alguna cosa, aquest neguit el pots parlar, el pots comunicar, et pots interrelacionar amb adults mediadors i amb nens, no? Llavors, aquests tutors de quart, n'hi diem tutors JACS, hem posat aquesta sigla perquè és Joan Amigo Callau, apostrof S, és com un suport al Joan Amigo i Callau,
molt
val?
Bé, molt bé.
N'hi diem tutors JACS. Llavors, cada parella de tutors JACS té tutoritzat 3-4 nens de primer.
Clar, que els ajuden a...
Què fan aquests nens? Sí, els hi fan dinàmiques de grup també, amb algunes hores de tutoria, i els ajuden a interrelacionar-se entre ells, que es coneguin, que sàpiguen, doncs, primer de tot, d'on són, què fan a l'institut, d'on venen, de què treballen els seus pares, perquè els alumnes se sentin una mica com estimats per tots, no? Que es coneixin entre tots. I això ho fan tots els mediadors aquests de quart. I acompanyem l'Eulàlia Migó, que és mediadora del sector PAS, de personal d'administració i serveis, llavors els tutors de primer, que també venen, i jo com a mediadora, vale? I faig la formació d'aquests nens. Llavors fem una ajuda pedagògica, personal, de tot tipus, entre els de quart ho fan amb nens de primer, i els nens de primer estan encantats, crec, no, Núria? Ho dic perquè ella és tutora.
Sí, sí. Doncs és una bona manera de tindre un punt de referència entre ells i entre d'altres alumnes que ja són al centre.
Clar, això està molt bé perquè és el que dèieu, no? És prevenir, no?, els conflictes, no? I ajudar els nens a que vegin una altra manera de comportar-se, de parlar els conflictes, ho trobo...
Vull dir que la mediació ha tingut un desenllaç que ha anat inclús potser molt més del que pensàvem que podria donar de sí, perquè clar, fa tant de temps que estem treballant aquest aspecte educatiu, no?, que és com una mica un dels pilars del centre, i els alumnes ja quan entren ja veuen que ja la mediació és una cosa natural, normal, i que és el camí que s'ha de seguir.
Fantàstic.
Jo recordo quan hi va haver la UEC, que sé que va ser uns moments molt difícils perquè es va donar les circumstàncies que hi havia uns nens molt complicats, no? Doncs aquest temps de treballar, no?, la mediació, tot això fa, no?, que les coses hagin anat d'una altra manera. És el que dius, potser el més important és la prevenció i els estils, no?, de fer funcionar un centre de secundària de manera diferent. Me'n recordo molt.
Clar. I amb aquests nens que a més són, no, que presenten més conflictes, encara els ajuda molt més també, no?
Nens de vegades que són molt nerviosos també, perquè clar, de seguida es barallen. El nen que és nerviós, de seguida la seva reacció és quan li fan alguna cosa així, aixequen la mà, donen empentes, i de vegades, bueno, a través d'aquests tutors jacs, de vegades doncs els van a buscar amb hores de pati, amb hores que els veuen perduts pel centre, i els diuen, has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà, no et barallis tant, venga home, i pots parlar. Fan totes aquestes actuacions que són com una mica calmatives, no?
I al ser una mica entre iguals, entre alumnes, doncs també
escolten més a l'igual que no amb un professor que li diu que estigui quiet.
Perfecte. Anem, no? Després d'aquest projecte que del 2002 que funciona i que funciona amb molt d'èxit, que molt bé ens explica la Gemma, també teniu un projecte, és el pla de lectura, no?
Sí.
Aviam, ens expliqueu una mica...
Molt ràpid. El pla de lectura és una eina per potenciar la lectura. Estem veient que els problemes dels alumnes a l'hora de llegir, comprendre el que llegeixen, és molt elevat, no? Estem en una societat que tot ho vol molt ràpid, molt immediatès, i a vegades no es paren, doncs, a reflexionar ni un segon, no? Llavors, la idea era, doncs, de que cada matèria hi hagués els professors que plantegessin una llista de llibres que estiguessin relacionats amb la seva assignatura, i que els alumnes, doncs, també poden proposar. Llavors el professor el que fa és comprovar que l'alumne ha llegit aquell llibre i li conta, doncs, una petita part de la nota d'aquella matèria. És totalment voluntari, i al finalitzar el curs el que nosaltres hi fem és fer un reconeixement, fem una menció honorífica a l'alumne que ha llegit més. La veritat és que cada any ens sorprèn, perquè cada any tenim més alumnes, es va llegint una mica més, i doncs això sembla que va funcionant, costa entrar-hi, però va funcionant. I una mica relacionat amb això, perquè no ens costi tant, tenim aquells 25 minuts, uns 5 minuts que esgarrapem de cada matèria durant el dia, que els reunim després de l'hora del pati, que els alumnes poden portar un llibre de lectura que ells han escollit, que sigui de la temàtica que més els agradi, i que aquells 25 minuts els hi serveixen, doncs, per posar-se damunt de la lectura i disfrutar-la, no?, i gaudir-la bastant. Llavors, el títol que li hem donat a aquesta activitat és No és un rotllo la lectura, que esperem que quan acabi el curs, doncs, tots hi estiguin d'acord.
Clar, segur que sí, segur que sí. I després, lligant amb el projecte, no, aquest del pla de lectura que deies, no, la importància de llegir i no de comprendre bé els textos, també teniu un projecte de llengües estrangeres, no? Sí. El plurilingüisme, aviam, com...
Bé, això és perquè des de ja fa uns quants anys el centre ha triat l'opció de donar-li molta importància al tema de les llengües. Nosaltres, bé, com és l'ESO, sempre havíem fet anglès, però a partir de matèries optatives de quart també vam optar per donar francès, i després, des de fa 2 anys, també fem l'opció d'alemany. Els alumnes poden començar alemany a 3er i si volen continuar a 4er, o sigui, durant dos anys fan alemany. El per què? Doncs perquè veiem la importància que té cada dia més, en la societat actual, les llengües, i sobretot, evidentment, principalment l'anglès. Des de ja fa 3 o 4 anys que el departament també et permet buscar un perfil concret de professor, hem optat per tenir una professora, en aquest cas concret és una professora amb un perfil que n'hi diem lingüístic, que aquesta professora fa matèries no lingüístiques en anglès. Per exemple, doncs és la professora de ciències i per tant està fent biologia amb un grup de 3er i l'optativa de 4er de biologia que la dona en anglès. A més, fa una optativa primer, ja la fa, porta 2 o 3 anys fent-la, que es diu Hello Back My Ex, arrel de que tenim un or i tenim unes gallines i els ous, llavors fa un projecte que és, diríem, interdisciplinari sobre els ous, i bé, val a dir que mencionem perquè aquesta activitat està reconeguda pel departament i està inclosa dintre de les activitats del portal ARC, que és un portal on hi ha activitats de tipus competencial. Sí. No? A més, ja fa 2 anys, no? 2 anys que estem en el GEP, que és el grup d'experimentació plurilingüista, que és com un projecte d'innovació, en el qual doncs, també ens hi vam optar, degut amb això de les llengües, doncs, a optar. I llavors també hi ha 2 professores del centre que es formen i que són, diríem, les que d'alguna manera impulsen tot el que aquest són les projecte. Llengües. A part, doncs, bueno, celebrem l'English Day, que és un dia doncs, en què tot el professorat, des de totes les matèries, evidentment, des de la vessant que pugui cadascú, fem tot en anglès. Després, juntament amb l'AMPA, ja fa bastants anys que portem a terme els exàmens de Cambridge, el PET, el CAT i el FIRST. És a dir, donem l'opció, l'AMPA a més els hi paga la meitat de la matrícula, a més com a activitat extraescolar doncs, també fan classes d'anglès per preparar-los. L'any passat també vam fer una estada a Irlanda. Aquest any el que fem és l'English Week, que és pels alumnes de primer i segon, no és a l'estranger, però sí que és aquí a Catalunya per a una immersió en anglès d'una setmana, on fan classes i fan activitats, però tot en anglès. Vull dir que la sortida que fan els alumnes de quart també des de fa uns anys està lligada a que escollin, perquè realment ho escollen ells, un país on se pugui practicar alguna de les llengües, o sigui anglès, francès o alemany. Per exemple, l'any passat van anar a Múnic i aquest any potser també aniran, o sigui un any és Múnic, altres anys han anat a Londres d'alguna manera, i dir moltes de les activitats que fem al centre van lligades al tema de les llengües. I ja et dic, i des de fa 2 anys, inclús doncs hem optat per l'alemany i té molta sortida, perquè de cada any hem de dir a algun alumne doncs, que no l'alemany perquè no hi caben tots.
No hi ha l'abast de prou de moltes places.
Els alumnes que hem començat alemany ne fan a 3er tot l'any i a 4er també tot l'any. Per tant, almenys són 2 anys d'alemany.
Ai, vol dir que l'alumne surt amb 4 llengües.
Sí, l'alumne pot fer doncs, anglès, alemany, francès, l'anglès que el fa des de sempre, però es pot portar, opta també per l'anglès, ai, pel francès i per l'alemany.
És fantàstic aquest projecte, és fantàstic. I després hi ha també un projecte nou que heu començat no aquest any amb alumnes que tenen necessitats educatives especials, no? De diversitat, que s'anomena, que es diu Implica't, aquest projecte. Sí, una mica 5 cèntims.
És un projecte que a veure, és una mica la prolongació de lo que havia estat lo de l'aula oberta a l'institut, perquè en aquest moment igual m'escolta algú que ara sempre havia sentit a parlar de l'aula oberta i pensen que pot ser lo mateix o que és, no és per clarificar-ho. El de l'aula oberta potser sí que era més encabit dins de necessitats educatives especials, perquè hi havia bastants problemes de tipus relacionats amb els aprenentatges, diguéssim, no? L'any passat vam detectar que potser l'aula oberta no seria tan necessària aquest any, que hauríem de fer un altre enfoc metodològic, diguéssim, val? Perquè vam detectar que hi havia un grup d'alumnes, que no era molt elevat, però un grup d'alumnes d'uns 9, que presentaven mancances importants no només en el terreny dels aprenentatges, que també, sinó que hi havia el que, bueno, una terminologia que ara se'n diu que està molt de moda, que és, hi havia poca ecologia emocional, és a dir, que hi havia uns bloquejos emocionals molt importants derivats de molts factors, des de temes de desestructuracions a diferents àmbits, poca relació amb l'entorn, poc contacte amb la natura, molt desmotivats, absentistes, i quan venien a l'institut ja tenien una inestabilitat emocional tan gran que també tant els hi feia tot. I si havien d'estar als passadissos, hi estaven perfectament, no tenien cap problema. Llavors vam pensar que aquests alumnes es mereixien l'última, diguéssim, com a oportunitat, perquè n'hi havia que estaven a tercer, i clar, vam dir, abans de que ja ho deixin tot i estiguin al carrer, exactament així, estiguin al carrer, anem a fer alguna cosa. Quin era el problema que ens vam trobar? Que no hi havia prou grup per fer un curs. O sigui, dos eren de tercer, un era de primer perquè era repetidor, dos de segon, i llavors el que vam fer, que és la novetat, diguéssim, perquè l'aula oberta sempre eren d'un mateix curs, i aquests no. Aquí hi ha des de un repetidor de primer, uns de segon i uns de tercer. És a dir, que és interdisciplinari i internivell, que potser és una miqueta la novetat referent a l'aula oberta. Val? Llavors hem de treballar molt les dues vessants perquè tenen igual de pes. Són nens intel·ligents, però nens que estaven bastant perduts, diguem-ho així. Val? Llavors, a través de la motivació i de treballs que els connecta directament amb el medi natural, social, treballant per competències i reduint l'equip docent, que és importantíssim. Som quatre professores i entre les quatre fem els quatre àmbits. Una fa l'àmbit lingüístic, social i tema també ètic, de cultura i valors ètics. Una altra professora fa tota la banda creativa, artística. Una altra fa la part de tecnologia, l'àmbit tecnològic i matemàtic. I l'altra professora fa tot el que és l'àmbit més científic, el que es coneix per ciències. Val? I des d'aquests àmbits abarquem i abracem totes les necessitats que puguin tenir aquests alumnes.
Fantàstic. És un projecte que està molt bé perquè, clar, com dius tu, no, aplega diferent alumnat, és internivell i, per tant, el treball és molt diferent del que fins ara feia l'aula oberta. I està molt bé també que es pensi en aquest alumnat, no, sempre noves maneres de treballar per tal que no quedin abandonats, no, al carrer.
Un incís només important, perquè té que veure amb l'Espluga, que des d'aquí agraeixo totes les entitats, perquè jo he treballat sempre amb aquests nens coordinada amb diferents entitats de l'Espluga. D'acord? Llavors, la residència és un puntal pels nens i per mi, el museu és un puntal, avui hem anat al museu, i el celler.
Molt bé.
Comencem sempre amb el celler, perquè el celler em va molt bé pel setembre perquè és la vinya. Llavors treballem a la vinya, l'ofici i el modernisme. I així anem continuant, ara comencem amb el museu, i això, clar, dona uns recursos pedagògics extraordinaris que jo des de la classe seria molt complicat, per internet, per exemple,
clar,
no? Però aquí
clar,
ho tenim natural.
Genial.
I després, clar, hi ha Poblet amb el tema del gòtic, clar, és que aquí hi ha un entorn que és sobrenatural i molt afavoridor.
Com que tenim el... a l'Eugeni, a part dels altres projectes, a nosaltres ens voldríem parlar d'aquest cicle formatiu que es diu Sistemes Microinformàtiques i Xarxes. Què s'hi aprèn perquè la gent ens escolti? Perquè el títol és una mica així com a rimbombant, que diuen, no? Qui s'hi pot apuntar? S'hi pot apuntar també alguna persona que ens escoltés que fos adulta? I quins títols se té, quin títol es té, i si feu pràctiques o, i si el recomaneu, tot això, imagina't. Bueno, pots fer-ho a poquet, eh?
Bueno.
Vinga, Eugeni.
Jo, el nom és complicat, Val? Jo sempre dic que és el cicle d'informàtica,
vale,
per tant, és, sempre queda, perquè sí, microinformàtics i xarxes, dius, ostres, què és tot això? Sempre dic, el cicle de grau mitjà d'informàtica. Qui s'hi pot apuntar? Doncs s'hi pot apuntar a tothom qui vulgui. A partir de 16 anys que tingui l'ESO o un grau o la prova d'accés, en endavant. Val? Gent que treballi, gent que vulgui estudiar. Jo sempre dic que és un grau mitjà, és l'inici d'una carrera d'aprenentatge a llarg plaç. Val? Tots sentim a les notícies de que sempre falten tecnòlegs, sempre falten informàtics, doncs és l'inici d'una carrera professional. Val? Com t'he dit, s'hi pot apuntar tothom, adults, adolescents, tothom qui vulgui. Però ara mateix tinc una alumna que té 40 i escaig. Val? Combina la feina i combina els estudis.
Això és important.
Val?
Sí.
Tothom que estigui treballant s'hi pot apuntar. Val? O tothom que tingui els requisits. Què ensenyem?
Bueno, una ensenyem mica resumit.
De tot el que és informàtica.
Molt bé.
Val? En resum, és que els ordinadors de casa ens funcionin, és a dir, el que trobaria, que aniríem a la botiga a que ens reparessin, doncs al final ensenyem els nois que estan darrere el mostrador. A informàtics de les empreses, tots treballem en alguna empresa, tots tenim un ordinador davant, quan s'espatlla, qui cridem? A l'informàtic. Qui l'ensenya? Els del grau mitjà de l'Espluga, entre d'altres. Val? L'última pregunta, el recomaneu? Què t'he de dir, Filo? No recomano el meu cicle?
No, per això...
Ja ho dic, jo sempre el recomano dient que és una carrera de fons, de llarg plaç. No és sortir grau mitjà i dir treballar d'informàtic, sinó que és l'inici d'una carrera professional de tecnologies de la informació. Tots tenim mòbils, tots tenim ordinador, tots treballem amb el que sigui, val? Hi ha els desenvolupadors, que això ja és un nivell més avançat, hi ha els reparadors, que són els nostres, els que ensenyem nosaltres, val? Per tant, és l'inici. I pràctiques, com tot els cicles formatius, fan pràctiques, són obligatòries. Són 350 hores que desapareixen de l'institut i se'n van a una empresa. El primer dia que arriben a una empresa em truquen i em diuen què m'has ensenyat en un any i mig. Val? Perquè al final
la pràctica
és el que val. Sí que serveix el que ensenyem, però intentem que vagin a empreses de la comarca, a botigues d'informàtica de la comarca, als ajuntaments. O sigui, igual que estirem tots de les entitats, intento que el meu objectiu és que el cicle d'informàtica a l'Espluga estigui arrelat a la Conca. No li he de dir, mira, si tal com van arribar a mi, em van donar l'encàrrec de aquest és el cicle, no es pot perdre perquè ens ha costat molt. Per tant, si algun dia s'hagués de perdre, no hagués d'anar jo, Eugeni Cabré, a dir no el traieu, sisplau, sinó que anés la Conca i digués, escolta, que aquests nois ens ajuden a tota la Conca.
Molt bé.
I això, a veure, jo sí que el recomano.
Nosaltres en farem propaganda d'aquí, ja ho sabeu que la ràdio sempre està oberta per explicar inclús dels alumnes, o podeu tornar un altre dia, Eugeni, amb els teus alumnes de cicle. No?
Gràcies. He aprofitat de Valtros també, ja ho sabeu.
Molt bé, ara d'aquesta part ens queden unes quantes preguntes, però com que una hora passa volant, farem una petita pausa en música i volem entrar i donar pas també al pare que ens acompanya i una mica parlar dels valors del centre. Donem pas a l'Àngel, potser, Montse?
Oh, i tant. El tenim aquí esperant tota l'estona.
No sé, ens agradaria... Doncs, què vols comentar tu de l'institut com a pare o com a família? Què voleu els pares o què espereu? No és que et volem dir aquí que ara facis un examen, però sí que ens agradaria que fessis la teva aportació, la teva visió o el que vulguis dir de l'institut, tu que hi tens fills allí.
Home, jo com a experiència de pare va ser... Tinc un fill que ja ha passat per la secundària de l'Institut Joan Amigó i en tinc un altre que ja ara ho està cursant. No? Sí que és veritat que quan vam començar, el primer any que havia de començar el gran, per dir-ho així, ens vam qüestionar moltes coses, no? Com a pare et planteges, o valores, ens vam informar amb d'altres centres, no em costa reconèixer-ho, però sí que és veritat que al final ens vam optar, pues, per l'Institut de l'Espluga. i l'experiència, he de dir que a nivell personal i familiar, fantàstica. La prova és que quan va haver d'entrar la segona, és que aquest neguit o aquest qüestionament ja
ho teníeu clar.
Ja ho teníem clar, no? Vull dir, aquí ja no, és que ni va haver qüestionament, no? El vam apuntar directament, doncs a l'institut, no? I com a pare, doncs, la valoració que en fem, sí que és veritat, quan comences la secundària, és una època dels nostres fills, no?, de 12 a 16 anys, que et crea molts neguits, molts dubtes, fas un pas de la primària on estan com molt protegits, no, tu estàs molt informat, reps molt feedback de l'escola, i quan comences a secundària dius, bueno, com anirà això, no? Sí que és veritat que aquest feedback potser canvia, no?, una mica el rol. No vull dir que no hi sigui, i és igual, el que passa que potser sí que canvia, no? Ja no és un contacte potser tan directe o tan personal, però vaja, s'ha de reconèixer, per exemple, pel tema digital o el correu, o
sí,
pues, la informació que tens és total i absoluta. Si vols una cosa més personalitzada, d'aquesta opció també la tenim, no? És la tutoria directament amb els tutors, l'entrevista. Si com a pare et vols implicar més, doncs ja tens l'opció de participar, doncs, a l'AMPA o al Consell Escolar com a representant dels pares. Bueno, vull dir que canals i vies n'hi ha, no?
Molt bé, Àngel, gràcies per la teva aportació. I ara anem de nou als...
No, i ell també.
I amb ell també, també ho pots dir, de fet, clar que sí. Quins valors i objectius per vosaltres són els més importants que ha d'assolir un alumne? És a dir, què espereu d'aquest alumne en un futur, no? Què espereu? Què espereu?
És difícil, no?
Clar, aquesta pregunta la fem a tots els que venen, és una mica difícil, però és molt important, no?
Bueno, perquè són els adolescents, és una edat, com diu l'Àngel, és una franja difícil, no? Només una mica quin model de persona, vull dir, amb totes les activitats i tots aquests projectes, voleu un model de persona, no? Vull dir, ja es veu una mica,
no? Jo diria, resumint, que el que volem és que siguin persones i que per enfrontar-se en el que es trobaran el dia que sortin de l'institut, ja diríem, del nucli familiar i tot, no? De fet, nosaltres som una etapa intermitja, perquè considerem que quan ens marxen, que són els 16 anys, encara no acaba la seva etapa formativa, i que segurament alguns sí que potser opten per deixar els estudis, però la gran majoria, vull dir, el 99% segueixen alguna via formativa, ja sigui el batxillerat, o ja sigui cicles, o ja sigui una formació inicial, però bé, segueixen, i per tant considerem que és una etapa intermitja i que el que fem és preparar-los per, precisament per això, per enfrontar-los en el que els hi vindrà, doncs, després. Per tant, a ser persones que tinguin criteri, que agafin uns valors, doncs, positius, i que sàpiguen el dia de demà tirar endavant com sigui. Ja no és tan important de dir que sàpiguen moltes matemàtiques o moltes socials, perquè
això,
dir,
sí,
això,
però
això també, però vull dir, avui dia es necessita molt més que això.
I sobretot tenir estratègies que els permetin enfrontar-se als nous reptes que els esperen, que siguin capaços, no?, d'enfrontar-s'hi.
Clar, que siguin capaços de resoldre el que la vida els vagi aportant,
els vagi posant endavant.
Sí. Exactament,
que tinguin eines, que tinguin, sí, eines, i en el present jo penso també que els valors presents de venir a l'institut contents, pensant que allà tothom que entra primer hi és benvingut, no? I després anem a treballar, a aprendre coses, però junts. Jo crec que és molt important que els alumnes pensin quan venen a l'institut que van a construir ells també alguna cosa, vull dir,
que fas d'un equip,
i que,
no?,
estiguin contents. M'enteneu? Sí, vull dir, sí, que aprenguin estant contents. Jo crec que és possible l'alumne que aprengui estant bé al lloc on està, no? Que no institut i, uau, quin avorriment, quina pesadilla, que tampoc... Vull dir, sí, l'estudi és esforç i és dedicació, però es pot fer estant bé també, no? Tots junts.
Àngel, vols afegir alguna cosa?
No, sí. Una mica això que diuen, no? Que com a pare, a part de que el teu fill rebi uns coneixements i unes habilitats, el que valores és el que deia la Maite, no? Que acabin sent persones, vull dir, que acabin tinguent aquesta formació completa, no? No només,
exacte, no?
Diguem, de coneixement, sinó d'humanitat, no? I això penso que és molt important.
A més, en el món que estem digital, avui en dia el coneixement amb un clic el tenen al mòbil.
Tant,
per tant, hem d'ensenyar-los a fer això, però a més, tot la resta que s'ha comentat aquí, al final han de ser persones.
Clar, com gestionar el coneixement, clar, i com gestionar ells, sí, les seves emocions, clar, com a persones i tot el que sí els hi passi.
De vegades els diem, això ja us ho explicarà el Google. El Google us ho dirà, sí, tot, però ara heu d'escoltar el professor, sí, sí, i heu d'interactuar amb els iguals, sí, perquè això el Google no ho sap. No ho, si li preguntes, no t'ho sap dir.
Exacte.
És això, ho heu de fer. Sí.
És fomentar l'esperit crític, no? Sí. I reflexiu.
Les habilitats de pensament, aquestes crítiques, sí, i creatives, clar. Doncs us agraïm moltíssim l'estona i les vostres aportacions.
Sempre queden coses.
Sempre queden coses, haureu de tornar.
Ja tornarem, sí. Perquè projectes, sí, perquè a mi m'ha agradat això de l'or i les gallines, jo no ho sabia.
Jo també.
Un altre dia parlarem de l'or i les gallines i més coses.
Per nosaltres, doncs, gràcies per convidar-vos i us encoratgem a continuar amb aquesta tasca que porteu divulgativa del món de l'educació. I com heu dit vosaltres, ens han quedat moltes coses per dir, podríem estar una hora més, i us convidem, doncs, que moltes de les que no hem dit les trobareu a la nostra pàgina web, vull dir que entreu o senzillament us acosteu al centre, que el centre sempre està obert per tothom, sigueu o no sigueu de la comunitat educativa, i que, doncs, us explicarem, us ensenyarem tot el que vosaltres vulgueu. Doncs gràcies.
Doncs els oients, ja ho veieu, és la tercera vegada que portem un centre de l'Espluga, aquest cop ha estat a l'Institut Joan Amigó. Hem vist que els murs del centre no són murs, sinó que són abraçades càlides, plenes de coneixement i de saviesa, que fan ser els alumnes persones, que els fan ser lluitadors, que els omplen de voluntat, i si algú no li ha quedat prou clar, que jo crec que ha quedat claríssim com és aquest institut de bo i d'acollidor pels alumnes, podeu explorar la seva pàgina web per saber moltes coses més, i segurament amb la Filó hi haurà algun altre programa que els portarem, que sí, Filó?
Sí, segur.
I convidarem amb algun alumne també, no?
Això estarà bé,
això està bé. Sí, sí, sí. Quedem així.
Us deixem, fins d'aquí dues setmanes, tornarem amb el Persones que eduquen. Us desitgem una bona setmana, com diu la Filó, com ho dius allò?
Que tot us vagi bé.
I jo dic, i petons dolços i abraçades sàvies, no deixeu d'aprendre, perquè la vida així és sempre més neta i més bonica.
I l'aire al seu pas, recorre el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai, hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció, i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé. Recordarem mil carreteres plegats, la lluna roja i les sirenes del mar, els gratacels de les més grises ciutats i les estrelles sobre el riu, el cor de la casa amb mans. I a poc ens hem fet grans, hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció, i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit estels que et facin foc per arribar al matí. Riu i crida com ho vam fer abans, quan vivíem jugant i res era important, només seguir cantant i fer ballar el camí.
mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens